Coses que passen, un podcast d'històries reals presentat per Aniol Ribas.
Som a París, a l'any 1925. En una suite de l'hotel Crillon, un home entrega un maletí ple de bitllets a un altre. No hi ha testimonis, ni premsa, ni contractes notarials. El comprador creu que acaba de tancar el negoci del segle, la compra de 7.000 tones de ferro procedents de la Torre Eiffel. El venedor, un home que es fa anomenar Comte Víctor Lustig, agafa els diners i surt de l'habitació amb una calma absoluta. En pocs minuts estarà dalt d'un tren, camí de Viena. Aquest és el punt més àlgid d'una carrera basada en una premissa senzilla. La gent no compra objectes, compra la seva pròpia ambició. Però com ha arribat aquest home a vendre un monument nacional sense que ningú l'aturi? Benvinguts i benvingudes a Coses que passen. Jo sóc l'Aniol Ribas i avui parlem de la història de Víctor Lustig, l'home que va vendre la Torre Eiffel dues vegades. Per entendre aquesta història hem d'anar al principi, a les fronteres de la vella Europa. Tot i anomenar-se comte, com hem dit abans, sabem que Víctor Lustig no va néixer amb cap títol nobiliari, tot i que el portava com si fos seu. Les poques dades oficials que tenim d'ell ens diuen que va néixer el 1890 en un petit poble de l'actual República Txeca. En escoltar aquest podcast s'ha de tenir en compte que tot i ser una història real, les coses que en sabem són una barreja entre dades documentades i coses que explica ell, que en ser conegut com un dels màxims estafadors de la història no es poden considerar una font fiable. Ja des de jove, el nostre protagonista va demostrar que el seu gran talent no era cap ofici manual, sinó la paraula. Parlava 5 idiomes amb una perfecció que li permetia mimetitzar-se en qualsevol ambient, des dels despatxos del govern fins a les sales de joc més exclusives. La seva escola en l'àmbit de l'estafa van ser els transatlàntics de luxe que creuaven l'oceà cap als Estats Units. En aquells viatges de 7 dies, Lustig tenia el públic perfecte. Gent rica, sovint avorrida, amb ganes de fer negocis ràpids i que no tornaria a veure després d'aquell viatge. Aquí és on va perfeccionar la seva primera gran estafa documentada, la caixa de diners romanesa. Era un engany tan senzill com magistral. Lustig portava una caixa de fusta d'aspecte tecnològic i convencia a les seves víctimes de que podia duplicar bitllets de $100 mitjançant un procés complex químic que tardava 6 hores. La caixa era un objecte real, però el procés era una mentida absoluta, lògicament. Aquí la dificultat era en convèncer la víctima. Lustig amagava un parell de bitllets autèntics dins de la caixa i feia una demostració davant la víctima. El comprador, en veure que sortia un bitllet real, pagava fortunes per la màquina. Lustig tenia el temps molt controlat. Sabia que la víctima tardaria 6 hores en adonar-se que el següent bitllet no sortiria mai. Un marge de temps més que suficient per baixar del vaixell i desaparèixer en un altre país. Però no us penseu que Lustig va passar directament dels creuers a intentar vendre la Torre Eiffel. Abans d'això, es va forjar una reputació a la terra de les oportunitats, als Estats Units dels bojos anys 20. Estem en plena època de la llei seca, un moment on tothom buscava fer diners ràpids i la moralitat era una moneda de canvi. Aquí és quan Lustig es va moure per ciutats com Missouri, Nova York i Chicago sota desenes d'identitats. De fet, els arxius del Servei Secret Americà tenen registrats més de 40 pseudònims diferents vinculats a ell. En aquesta etapa va perfeccionar una de les seves tècniques més elegants, la inversió en finques inexistents. S'instal·lava en pobles petits de l'interior on la gent tenia estalvis però poca experiència dins el món financer. Es presentava com un inversor europeu que buscava terrenys per a grans projectes estatals o industrials. El seu mètode no era demanar diners, sinó oferir una oportunitat exclusiva de participar en el desenvolupament d'un país. Es diu que va arribar a vendre desenes de propietats que no només no eren seves, sinó que ni tan sols existien, tot i que s'ha de dir que les xifres exactes d'aquestes estafes són difícils de rastrejar, gairebé impossibles, perquè molts inversors locals mai van voler admetre que un suposat compte europeu els havia pres els estalvis de tota una vida. Els informes policials de l'època parlen de pèrdues totals que sumaven milions de dòlars. Després d'això, i també de convertir-se en un dels majors falsificadors de bitllets dels Estats Units, Lustig va decidir que a Amèrica se li començava a quedar petita. A més, el cercle de la policia federal era cada cop més estret i estaven ja relativament a prop de trobar-lo. Així doncs, el nostre protagonista va tornar cap a Europa, amb ganes de triomfar, de fer alguna cosa que ningú mai hagués aconseguit. Una cosa que el traiés d'aquells pobles d'interior i que el tornés a posar al centre del món. I així és com l'any 1925, amb les butxaques plenes de dòlars, Víctor Lustig desembarca a París. Un París que encara recuperava de les ferides de la Primera Guerra Mundial. Allà, Lustig llegeix una notícia al diari que canviarà la seva vida. Diu que la Torre Eiffel està en un estat de conservació pèssim i l'Ajuntament no té fons per mantenir-la. Hem de tenir en compte que en aquella època molts parisencs no la veien com la icona que és avui, sinó com una estructura de ferro molesta, vella, lletja i cara de mantenir que ja hauria d'haver estat desmuntada. En llegir aquest article, a Lustig li arriba una idea al cap i posa en marxa una infraestructura de mentides impecable. Es fa fabricar documents i papereria oficial amb segells del Ministeri de Correus i convoca els 6 empresaris de ferralla més potents del país en una reunió secreta. L'escenari que escull no és casualitat. Tria l'hotel Crillon, el més car de tot París, per donar legitimitat i luxe a aquesta trobada. Davant dels empresaris, Lustig es presenta com un alt funcionari del govern que té el dolorós encàrrec de vendre la torre com a ferralla per sanejar les finances de l'Estat. Entre els assistents hi ha André Poisson, un home ambiciós però insegur que volia entrar a qualsevol preu a l'èlit de la ciutat. Lustig el tria com la seva víctima ideal, però el moment més brillant de l'estafa és quan Lustig nota que Poisson té dubtes. En lloc d'intentar convèncer-lo amb dades, Lustig fa un gir inesperat. Li demana un suborn personal. Aquest detall és fonamental per entendre la ment de Lustig. Ell sabia que un negoci tan gran i tan net podia semblar sospitós. En demanar diners per sota la taula, Lustig es va humanitzar davant de Poisson. Va deixar de semblar un funcionari perfecte, quasi irreal, per semblar un funcionari corrupte, però creïble. Poisson, creient que estava participant en una trama de corrupció d'alt nivell on ell trauria profit, va lliurar el xec amb la quantitat indicada i va fer el suborn en efectiu. Segons dades comprovades, Lustig va fugir a Àustria immediatament. Tanmateix, aquí entren les suposicions. Un mes després, en veure que no hi havia denúncies a la premsa, Lustig hauria tornat a París per intentar vendre la Torre Eiffel una segona vegada. Això sí, hem de ser rigorosos i especificar que no existeix cap prova documental d'aquest segon intent, ni cap segona víctima identificada. Així que sempre ens quedarem amb el dubte de si Lustig realment va difondre aquesta mentida per alimentar el seu mite com a l'home més audaç del món. El que sí que sabem segur és que Poisson no va dir res a la policia per por a un gran ridícul social, cosa que va permetre que Lustig pogués seguir fent de les seves, aquest cop tornant a Estats Units. A Amèrica, Lustig va voler intentar una cosa més atrevida. Ja no es va conformar només amb empresaris. Ara ho intentaria amb els més perillosos, amb la màfia. Està documentat que ningú sap ben bé com va aconseguir una reunió amb Al Capone i el va convèncer per invertir 50.000 dòlars, que avui serien uns 800.000-850.000 euros, en un negoci fraudulent. Però Lustig no era un suïcida. Sabia que robar-li Al Capone era sentenciar-se de mort. És per això que va utilitzar un altre mètode d'estafa, el que els experts anomenen com a estafa de confiança inversa. Va guardar els diners intactes en una caixa forta durant 2 mesos i després els va retornar personalment a Al Capone, dient que la inversió havia fallat, però que la seva integritat no li permetia quedar-se amb els diners del seu amic. Capone, que vivia rodejat de traïdors, va quedar tan impressionat per aquella honestedat que li va regalar 5.000 dòlars. Aquesta és la clau de Lustig. Ell no buscava un gran botí a qualsevol preu, sinó controlar psicològicament a les seves víctimes. En aquesta època va ser quan va escriure el seu famós Decàleg de l'estafador, un document real que serveix com a manual de conducta criminal, bàsicament com una espècie de guia de com enganyar i estafar. L'any 1935, la carrera de Víctor Lustig es va trencar. No per falta d'intel·ligència, sinó per una traïció sentimental. La seva amant, Billy May, el va delatar al servei secret en descobrir que ell li era infidel. Va ser arrestat amb les plaques de falsificació de bitllets a sobre, una activitat que l'havia convertit en un dels homes més buscats del país. Abans del judici, Lustig va protagonitzar una última escena d'audàcia. va escapar de la presó federal de Manhattan, utilitzant una corda de llençols i fent-se passar per un netejador de finestres, mentre baixava per la façana de l'edifici. Va ser capturat poc després i enviat a Alcatraz, on va morir el 1947 d'una pneumònia. Sigui com sigui, Lustig va passar a la història com l'home que va aconseguir vendre la Torre Eiffel i estafar Al Capone. I fins aquí l'episodi d'avui de Coses que passen. Jo sóc l'Aniol Ribas, moltes gràcies per escoltar-me i fins la pròxima.
Heu escoltat Coses que passen, un podcast d'històries reals amb Aniol Ribas des de Ràdio Vilafant per la xarxa de comunicació local.